Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Sílvia Muñoz. Tal i com us hem avançat al llarg del matí a Ràdio Estel, l'Ajuntament de Barcelona invertirà 12 milions d'euros en 3 anys per augmentar el nombre de punts de recàrrega que hi ha als carrers per a vehicles elèctrics. Atenció, però, perquè canvia el model de gestió i ha adjudicat a 3 empreses privades l'explotació d'alguns dels punts que hi haurà en superfície. Fins ara només l'Ajuntament explotava aquests punts de pagament des de fa un any i no en permetia la instal·lació per part d'empreses privades. A aquesta hora, centenars de taxistes han començat una marxa lenta de taxis a Barcelona per protestar contra Uber. La convocada Elite Taxi aquest matí a 9:45 des de plaça Espanya i acabarà al Parlament de Catalunya. El sector del taxi es mobilitza per criticar que la nova estratègia d'Uber monopolitza el sector i elimina la competència. Segons el sindicat, la multinacional està preparant denúncies a l'Autoritat Catalana de la Competència i ha provocat que s'obri un expedient sancionador a Elite Taxi i Taxi Project per suposades pressions a taxistes que treballen amb la plataforma. I en la plana pandèmica, Salut ha notificat que hi ha 2.591 malalts de Covid-19 als hospitals catalans. Això són 56 menys que ahir. Les unitats de cures intensives es mantenen un dia més per sota dels 400 crítics. Avui hi ha 9 pacients menys ingressats i la xifra total és de 388. La resta d'indicadors es mantenen en la mateixa línia que ahir. El risc de rebrot cau i se situa en 2.000 punts i la velocitat de propagació es manté en 0,62. Aquesta dada vol dir que 100 persones amb Covid han contagiat de mitjana 62. La pandèmia, per tant, va clarament a la baixa. En les últimes hores també s'han notificat 10.000 positius, s'han registrat 35 defuncions. Els centres d'atenció primària van atendre aquest dimecres prop de 23.500 visites sobre Covid. L'oci nocturn reobre avui després de més de 600 dies tancat i amb un volum de pèrdues econòmiques considerables. Ho fan sense restriccions d'aforament, d'horari ni el passaport Covid. Ara bé, gairebé un 30% dels locals han tancat durant la pandèmia. Ho ha alertat el secretari general de la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, Fernando Martínez, en una entrevista al matí a Radio Estel.
Ha sido también producido pues porque no ha habido acuerdos con los alquileres, porque ha habido gente que no ha podido soportar más y en definitiva, claro, estamos muy preocupados por el sector. Al sector hay que darle estabilidad. Hemos pedido un plan de competitividad porque consideramos en estos momentos que tenemos que ser competitivos con todas las comunidades en relación con las comunidades autónomas. Fíjese que antes un dicho que prefería venir a Barcelona y ahora prefiere ir a Madrid o Valencia.
Martínez ha manifestat que els està costant trobar personal, tant cambrers com vigilants de seguretat, per la falta d'estabilitat laboral del sector a causa de la pandèmia.
Los trabajadores pues se buscan otros sectores porque no pueden aguantar, tienen que llevar un pan a su casa. Por lo tanto, nos está costando volver a tener camareros, volver a tener controladores de acceso y volver a tener vigilantes de seguridad porque quieren estabilidad y no se la podemos dar.
La consellera de la presidència, Laura Vilagrà, ha defensat que l'independentisme ha de deixar les solucions personalistes i anar a fer estratègies compartides. Així s'ha referit en una entrevista a Ser Catalunya a la gestió de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, sobre el cas Juvillà. Després de reunir-se amb els partits independentistes, Vilagrà ha avançat que amb qui es reunirà la setmana vinent el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
El que vàrem fer durant aquests dies com a govern de Catalunya és veure'ns amb tots els partits independentistes i la setmana que ve ens veurem, per altra banda, en una altra ronda diferent, doncs amb Comuns i el PSC, perquè ens sembla que amb aquests grans consensos no podem deixar perdre doncs, que hi ha de ser el PSC, per exemple, amb l'impuls al català, i evidentment els Comuns també hi són, amb moltes altres coses que compartim.
Moment ara per la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El món de l'esport es desfan elogis cap a la rider catalana Caral Castellet, que aquesta matinada s'ha penjat la medalla de plata als Jocs Olímpics d'hivern de Pequín. Ho ha fet en la modalitat de mig tub de snowboard i és la primera catalana que puja al podi en uns Jocs d'hivern. La sabadellenca, de 32 anys, ja ha avisat que aquesta medalla no suposa un punt final a la seva carrera esportiva i ja ha assegurat que tornarà a competir en els propers Jocs Olímpics, que es faran a Milà l'any 2026. Seran, doncs, els 600 Jocs per a la catalana. En la prova, que l'ha coronat com a cinquena medallista espanyola de tota la història de Jocs d'hivern. Castellet ha sumat un total de 90,25 punts. Només l'ha superat la nord-americana Chloe Kim, que n'ha sumat 94. La japonesa Tomi Tasena s'ha quedat amb la medalla de bronze. Aquest matí, Caral Castellet encara no assimilava la fita aconseguida.
Aún me cuesta creerlo. Es increíble lo que ha pasado hoy. Creo que es algo tan grande que me cuesta ponerlo en palabras, pero al final pues son muchos años de trabajo, de sacrificios y bueno, cuando digo muchos años, media vida.
Encara als Jocs Olímpics, en esquelet, el català Ander Mirambell ha quedat en 24a posició a les dues primeres mànigues de la competició. Demà disputarà les dues últimes. I d'altra banda, l'espanyol Lucas Eguíbar s'ha quedat a les portes del bronze en la prova de border cross i s'ha hagut de conformar amb un diploma olímpic.
Moltes gràcies, Xavi. Ara us deixem amb el matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga i el seu equip del magazín. Nosaltres tornem amb més notícies a les 12.
Ràdio Estel. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí a Ràdio Estel.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Un altre punt de vista.
Iniciem hora, aquí, al matí a Ràdio Estel, 7 minuts que passen de les 11, i quedeu-vos amb aquest titular. Fins al 6 de març, Badalona s'omplirà de màgia. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream. I és que la millor i més espectacular màgia internacional, les ments més creatives de la prestidigitació, les noves fornades de joventut màgica, carregada de somnis, omplen la ciutat de Badalona fins al proper 6 de març. Es tracta de la 22a edició del Festival Internacional de Màgia, amb actuacions al Teatre Zorrilla, al Teatre Margarida Xirgo i al Teatre Blas Infante. Es tracta d'un festival que és també clarament un homenatge i un record a Joan Forns i Jordana, que és de Li Chang, considerat un dels mags catalans més internacionals. I clar, entre els grans mags il·lusionistes que participen al festival en destaca un nom. I avui estem molt contents de parlar amb ell, el mag Lari. Bon dia, mag Lari.
Hola, bon dia. Què tal?
Què tal? Moltes gràcies per estar amb nosaltres aquest matí a Ràdio Estel. Clar, tu ets, diguéssim, el cap de cartell, no?, d'aquest festival de màgia, mag Lari, amb l'espectacle Una tarda amb el mag Lari, que tindrà lloc, si no m'equivoco, és aquest diumenge, oi? A les 6 de la tarda.
6 de la tarda, sí, sí.
Al Teatre Zorrilla de Badalona, com dèiem. Què hi veurem allà dalt de l'escenari?
Bueno, doncs és l'espectacle que estem fent de gira, que de fet es diu Una nit amb el mag Lari,
sí,
però que a Badalona, com que el fan a la tarda, li han canviat el títol i li diuen Una tarda amb el mag Lari. Però...
molt ben trobat, molt, molt escaient,
sí,
clar que sí.
Sí, sí, sí. És una cosa molt genèrica, però que explica el que passarà, no? Vull dir, és un espectacle meu, dels típics, de fer jocs de mans amb participació del públic, amb sí, música, amb grans il·lusions, amb vestuari, llums... Bueno, tots els meus ingredients.
No, no, que ho té tot, la veritat. I mira, molt bé, Maclari, perquè, clar, això t'ho anava a preguntar, perquè les entrades, em sembla, per l'espectacle estan exaurides ja per aquest diumenge, pel Festival Internacional de Màgia. Ho sabies o no?
No ho sabia.
Ah, doncs mira. Però, clar, llavors et podem veure amb aquest espectacle, amb una nit amb el Maclari, que rondes per tot Catalunya, diria, no? Fins quan tens actuacions?
Home, jo és que la meva vida és una gira, llavors... No, o sigui, jo treballo cada cap de setmana a pobles diferents de Catalunya i porto així ja pues, quasi 30 anys.
30 anys girant per tot Catalunya.
Sí, sí, sí. I molt content de fer-ho, la veritat.
I no hi ha algun moment que dius, bueno, prou, que m'estic marejant, no? De dir...
No, perquè a mi m'encanta, o sigui, jo de petit volia ser mag.
Sí.
I encara és com si encara no m'ho hagués cregut, saps? Que,
ja.
Que això ha passat. I per tant, no... Sí, jo treballo, però no tinc la sensació de treballar. Jo m'ho passo bé i disfruto molt. Llavors estic molt agraït a la vida i a tots els espectadors que venen a veure'm.
No, totalment clar. Clar, podríem dir també, McLaren, que el més apassionant de la màgia és fer possible allò que aparentment dius és que sembla impossible, no? Però és que es fa.
Sí. De fet, la gràcia de la màgia és aquesta, no? Es diu il·lusionisme perquè nosaltres il·lusionem, nosaltres no enganyem a ningú, no intentem fer creure a la gent que fem coses que la llei no, les lleis de la ciència no ho permeten. Sempre tenim aquella tècnica oculta al públic que permet fer coses sorprenents.
Clar, i aquella gent doncs, que digui és que la màgia no existeix, no? Val. Però com ens podem deixar portar cap al món de les il·lusions?
Home, és que és tan fàcil. Jo el que no entenc és com hi ha gent que resisteix això i es posen com, és que a mi no m'agrada la màgia perquè...
Sí.
No sé com va, això no ho entenc. Això és com veure una pel·lícula i no emocionar-te perquè saps que no és veritat, saps? O no passar por en una pel·lícula perquè dius, no, és que a l'actriu no li passa res, saps? És un personatge. Llavors, clar, que quan anem al cine ens agrada deixar-nos dur, o al teatre, doncs amb la màgia és el mateix. Tu saps que allò que està passant no és veritat, però ho sembla. I això és bonic.
Clar, i a tu t'ha passat això de que estàs en ple espectacle d'una nit amb el McLaren, val? I veus allà les cares d'il·lusió que transmet la màgia, no? I amb aquelles... Que, no? Amb la boca oberta. Tu com et quedes, no?
Sí, home, és una satisfacció molt gran. Però és satisfacció també de veure que la gent s'ho passa bé. A mi m'agrada molt barrejar l'humor, també.
Sí.
I a mi que se sorprenguin, que riguin, que estiguin una estona ja oblidant-se de tot, és el millor regal.
No, clar, i els teus espectacles és el que tu dius, que hi barreges molt, no?, la màgia i l'humor. Tu podries entendre la màgia sense l'humor?
Per fer-la jo, no.
Val.
O sigui, a mi m'agrada fer riure al mateix temps. Sí que és veritat que hi ha gent que no fan humor amb la màgia, no? Jo que sé, fa màgia poètica, o fa màgia de grans il·lusions, o el que sigui. Llavors, són maneres diferents de fer màgia, i totes són xules, no? A mi m'agrada més fer riure al mateix temps.
Clar. Escolta, McLaren, tu ens deies que porto 30 anys girant per tot Catalunya, treballant, però que alhora no treballo, no? A veure si ens entenem, no? Que fas màgia, no? Que tu passes bé i això, clar, sens dubte es transmet. Però, clar, els teus espectacles, suposo que els de qualsevol gran mag, requereixen hores i hores darrere de l'escenari per idear nous trucs, assajar, no? Quant temps trigues tu de mitjana a dissenyar un nou espectacle?
Doncs jo dedico tot el temps que estic explotant un espectacle, el dedico a ja preparar el següent.
Ah.
Que a mi un espectacle em dura bastant, em dura uns 3 anys o així. Llavors intento fer-ho a poc a poc i mica en mica i ja vaig agafant idees. Doncs ara, aquest, per exemple, l'acabem aquest desembre, no? Doncs el següent ja el tinc embastat tot. Llavors és això. Però tampoc no... Llavors sí que ens tanquem a assajar un mes o així, els assajos duren un mes, però clar, hi ha hagut una feina prèvia de buscar els números i de preparar-ho tot, que això no es fa en 2 dies.
Clar, dius, ens tanquem. Qui hi ha al darrere? Un gran equip de persones, entenc, darrere del McLaren. Ja. Qui sou?
Nosaltres som molt, bueno, molta gent, depèn de l'espectacle. Però...
però, per exemple, per una nit amb el McLaren?
Doncs som 5 persones, no? Som 5 persones i doncs, hi ha qui s'encarrega de les llums, hi ha qui s'encarrega del vestuari, hi ha qui s'encarrega de la màgia. Cada un té una especialitat diferent i entre tots. I quan creem, doncs, també tinc el David Pintor, que és el director que ens dirigeix. I, bueno, i entre tots ho parim.
Clar. A més de la teva actuació al cartell del Festival de Màgia de Badalona, clar, compta amb grans noms de la màgia, no només catalana, sinó també del panorama internacional. Estem parlant de Disguido Magia, d'Itàlia, o Artem Sukin, de Rússia. I és que la màgia és un llenguatge universal, no?
Sí, perquè, a més, aquests mags els podreu veure a la gala. Que hi ha és com un tastet de diferents tipus de màgia diferent, no? Això,
ah.
Segur que és el director, ja ho fa.
Sí.
I ell és especialista en això, perquè l'Enric Magú ha triomfat per tot el món fent el seu número i ha conegut mags de tot el món, i ara el que fa és anar-los portant. Cada any en porta uns quants, tots en una mateixa gala, i hi ha un presentador, i llavors doncs, la gràcia és aquesta, no? Poder veure diferents maneres de fer màgia.
Això està molt bé, però clar, són diferents maneres de fer màgia, però m'aclari d'alguna manera és que parleu tots el mateix idioma, no? Que és l'idioma de la màgia. Un festival de màgia, com és el de Badalona, dèiem que és un homenatge a l'il·lusionista català Joan Forns i Jordana, Li Chang, no? Que, recordem, ens va deixar el 1998 i es considera un dels grans mags catalans de la història. Fins i tot va actuar, que això jo no ho sabia, al Moulin Rouge de París, no? Va ser per tu un referent?
No en el sentit de que ell m'hagi inspirat.
Val.
Perquè com que tot, a l'època en el que el Li Chang treballava, doncs jo no hi era, no havia nascut encara. Sí que vaig coincidir amb ell a l'última etapa, quan ell era molt gran, ell ho va deixar i després hi va tornar, i era un senyor molt gran que feia màgia, i jo el recordo com això, com un senyor gran superentranyable. Sí que entenc que és un referent en el sentit de que va ser un gran professional i va treballar tota la vida d'això, però clar, en l'època en el que ell va treballar és que no, quasi no hi ha ni vídeos d'aquest senyor.
Clar, parlàvem ara del passat, però què et sembla si parlem també del futur, m'aclari? I és que aquest Festival de Màgia de Badalona, fins, com dèiem, fins al 6 de març, també si veurà noves generacions de mags a casa nostra, com l'Albert Cortés, el Roger Sal, el Dida Caro. Tenim un bon planter de mags, no?, a Catalunya.
Home, tenim molts mags. Ara, per exemple, jo crec que és el millor moment de la història, no? Jo crec que ara hi ha més gent jove fent màgia que mai, i molta gent, sobretot, fent màgia d'escenari, perquè històricament, doncs, a Catalunya hi ha hagut molta màgia de prop sempre, i mags que hem estat als escenaris hem sigut poquets, i ara és quan n'hi ha més.
Ja. I un altre dels factors, si m'ho permets, m'aclari, clau en els teus espectacles, potser és el públic, no? Quin paper juga en aquest nou espectacle, en aquest espectacle que està girant per Catalunya, Una nit amb el m'aclari, no? Perquè ja, no sé, sempre t'hem vist com interaccionant molt, no?, amb el públic.
Sí. Home, jo crec que és el meu platform, no? És poder interaccionar amb ell. Jo baixo molt la platea. Jo a vegades em sento com una vedet, no? La vedet que anava entre el públic i anava fent bromes amb tothom. Jo de fet, la meva escola són les vedets. Jo, quan estava al Llantiol, vaig aprendre del Joan Gimeno, del Joan Domínguez, que eren showmans vedets, que simplement doncs, deixaven el públic i feien, i es podien tirar hores només xerrant amb el públic i jugant amb la improvisació de tot el que sorgia, no? I això és el que m'agrada fer ara, no? Tot això s'ha perdut molt. Jo crec que ja no hi ha gaire showmans així d'aquest estil.
Yeah.
I, per tant, la gent que ho veuen per primer cop, doncs, com que els sorprèn molt, no? Però jo crec que la gent, quan venen i s'asseuen a platea, ja saben que són susceptibles de que jo els digui alguna cosa, o de que els faci sortir a l'escenari, o de que fem un joc tot el teatre a la vegada. Vull dir, a mi m'agrada molt baixar, i a vegades, doncs, això, m'hi estic bastant estona.
Molt bé. Escolta això, m'aclari. Sabem que un dels teus clars ídols és Michael Jackson, no? Però, clar, en el camp de la màgia, ara ens deies, no? Parlaves de referents. David Copperfield, no? Un clar referent pel m'aclari.
Sí, clar, el Copperfield és...
Explica'ns el tipus de màgia. Què és el que t'atreu de la màgia del David Copperfield?
Doncs l'espectacularitat, la simpatia, la guapura. Ell era un mag molt guapo.
És molt guapo, sí.
I que feia riure molt, perquè feia...
Però, m'aclari, tu també ets molt guapo, eh?
Moltes gràcies, i tu també.
Moltes gràcies.
Doncs era el mag perfecte, no? O sigui, encandilava tothom,
sí.
a tot tipus d'espectadors, perquè era molt simpàtic i era molt agradable de veure, tenia un humor molt, molt fi, i a més feia, no grans il·lusions, feia supergrans il·lusions, no? Uh-huh. Que això, en aquella època, als anys 80, doncs flipava, tothom flipava veient-ho.
No, està claríssim, tot un gran espectacle. Diria ara que està a Las Vegas, no?, el David Copperfield, tu ho tens controlat?
Sí, està a Las Vegas i treballa molt, cada dia fa, em sembla que, dues o tres funcions, i està allà des de fa no sé quants anys.
Home,
i que
clar.
Morirà allà.
Totalment. Tu no et veus d'aquí uns anys? On t'agradaria actuar?
Jo d'aquí uns anys em veig... No tinc expectatives de... A mi això d'anar a Las Vegas o de treballar per tot el món... Quan era jovenet sí que tenia el somni, però ara estic molt bé aquí i m'agrada molt això, m'agrada molt anar a treballar i tornar a casa.
Sí.
I expectatives d'anar a Las Vegas no en tinc
molt. McLari, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres per aquesta conversa. A veure, clar, el problema és aquest. Avui parlant del Festival Internacional de Màgia Memorial Li Chang, que es fa a Badalona fins al 6 de març. El McLari actuarà aquest diumenge amb una tarda amb el McLari. Estan les entrades exaurides, però no patiu, perquè el podeu veure. De fet, ens ho has explicat, no, McLari, que fins al desembre tens aquesta gira per tot Catalunya, no?, amb una nit amb el McLari.
Sí, sí, sí. Jo crec que he trepitjat tots els pobles de Catalunya.
Te'n queda algun o no?
Home, encara en queden uns quants, perquè n'hi ha... Catalunya és molt, molt petita, però és molt gran.
Oh, però clar, 30 anys ja t'ha donat per si, eh?
Ah, no, sí, amb els 30 anys els he fet tots, això sí. Vull dir que amb aquest espectacle, aquesta temporada, crec que també en farem molts.
Molt bé, doncs que vagi molt bé i moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
I com sempre, molta, molta, molta màgia. I fixa't tu, perquè a banda del McLari, amb aquest festival, al Teatre Zorrilla, el 25, 26 i 27 de febrer, podreu veure aquesta gala internacional, que també ens parlava el McLari, no?, de màgia, Memorial Li Chang, on actuaran artistes de gran renom que presentaran els seus espectacles d'èxit internacional. També el festival clourà el diumenge 6 al Teatre Blas Infante amb la tradicional gala solidària de màgia, que una edició més doncs, ens descobrirà la cantera de joves mags i magues de Catalunya. Petita aturada aquí al matí a Ràdio Estel. Continuem fent màgia i parlarem doncs, en aquesta sèrie que vam començar aquest dilluns i que acabarem justament demà, el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència. Avui parlarem una estona amb Ariadna Ferrés, que atenció, mireu, us ho llegeixo tot el que és l'Ariadna Ferrés, eh? Doctora en matemàtica aplicada per la Universitat de Barcelona, especialista en astrodinàmica i mecànica celeste, investigadora de l'equip de dinàmica de vol al Goddard Space Flight Center, d'on? De la NASA. Treballa a la NASA, l'Ariadna Ferrés, entre d'altres coses. Tot seguit, parlem amb ella, aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. La tertúlia, l'entrevista, la vida al carrer, l'anàlisi que ajuda a entendre, el moment de la reflexió i també aquell altre dedicat al somriure. Les coses que passen i les que voldríem que passessin. També aquelles que pensàvem que no podien ser. Les bones notícies i les que ens deixen amb la boca oberta. Els arguments dels qui en saben. Tot això i molt més és el Tot anirà bé. Tot anirà bé, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, amb Toni Marín. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Al matí, a Ràdio Estel.
S'apropa a aquest 11 de febrer, de fet és demà, Dia Internacional de la... Passa el temps volant, no, la Vallejo?
És que ja és dijous.
No entenc. Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, clar, escoltant al matí a Ràdio Estel, què vols?
Passa ràpid. De cop, tres quarts de dues.
Ja tens el matí fet. Fins ara, recordem-ho, hem parlat amb tres dones científiques. El dilluns, l'Anna Canyo, doctora en Biologia de Plantes. El dimarts, amb la Neus Martínez, doctora en Biomedicina. La Núria Salant, ahir, doctora en Ciència dels Materials, que quasi la perdem en directe. Sí. I avui seguim aquesta sèrie amb dones que són referents, no?, les seves àrees de recerca.
Sí, avui connectem Barcelona amb la NASA i saludem a l'Ariadna Ferrés, que és doctora en matemàtica aplicada per la Universitat de Barcelona, especialista en astrodinàmica i mecànica celeste, investigadora a l'equip de dinàmica de vol al Goddard Space Flight Center de la NASA. Hola, Ariadna.
Hola, bon dia.
Molt bon dia. Deia, t'enganxem ara a Barcelona. Fa uns dies que estàs per aquí. Has participat a Científiques. Bé, estàs participant en l'activitat organitzada per la Universitat de Barcelona, on et vas llicenciar i doctorar en matemàtiques. I les científiques sou una quarantena d'investigadores que aquest divendres anireu a explicar la vostra feina a les escoles. Explica'ns què els avançaràs als nens i a les nenes.
Va, doncs, en el meu cas, jo treballo en el càlcul de trajectòries a l'espai, llavors, una mica ambientat amb les missions a Mart i de més, els explicaré una mica quin tipus de trajectòries fem servir per arribar, com ens ho fem per arribar de la Terra a Mart, i sí, una mica per fer volar la imaginació també una mica amb aquest tipus de projectes.
I, Ariadna, com us ho feu per arribar de la Terra a Mart?
Bona pregunta, doncs, amb molts càlculs i molts números. Essencialment, doncs, hi ha les lleis físiques que tenim, que la Terra ens atrau, el Sol ens atrau, i quan estem a l'espai, doncs, tenim models per saber com funcionen aquestes... Jo sempre dic com corrents que hi ha a l'espai, trajectòries naturals que van d'un lloc per l'altre. I el que fem és, cada cop que volem anar d'un lloc a l'altre, doncs buscar maniobres per anar saltant d'un lloc a l'altre. No sé si s'entén molt, és una mica complicat, ho entenc, però la idea és trobar doncs, quin tipus de maniobres has d'anar fent per tal de poder arribar al lloc. Entenem que no podem estar conduint constantment, no podem tenir la gasolina o el motor encès tota l'estona, sinó que hem d'anar saltant d'una òrbita a l'altra.
La setmana passada també es va presentar Hipàtia 1, ara que ja entenem això de la Terra a Mart, anem més a prop de Mart, perquè Hipàtia 1 és la missió catalana liderada per dones a l'estació de recerca Mars Desert, al desert de Utah, on 9 dones científiques catalanes viatjareu a un mar simulat, o sigui, un espai que recorda mar, però que està a la Terra. Això serà d'aquí poc més d'un any, a l'abril de 2023, que estareu en aquesta estació anàloga. Quin és l'objectiu d'aquesta expedició?
Doncs l'objectiu són dos. Per una banda, posar el nostre petit granet de sorra, no?, en la investigació per fer viable una missió a Mart. Llavors, cada una de nosaltres haurà de presentar un petit projecte de recerca de coses que volem fer. Doncs, tenim projectes tant des de biologia, d'enginyeria, de periodisme i de més. Hi ha diferents projectes de recerca que farem quan estiguem en allà. I després el segon objectiu també és potser posar la dona al centre, no? I crec que el que motiva més o el que ha captat més atenció d'aquest projecte és el fet que siguem 7 dones que anirem allà a fer ciència a un mar simulat. Llavors, posar al capdavant la dona i la ciència.
I sabeu quant temps estareu en aquest mar simulat?
Estarem 15 dies, perquè són una mica les normes que estableix el centre de recerca allà. Estarem durant 15 dies... isolades del món, limitades dels luxes diaris i quotidians com una dutxa diària i el menjar ben escalfadet i de més. O sigui que, i també tindrem limitació de comunicació amb l'exterior, no podrem sortir del mòdul que hi ha, només cada cop que haguem de sortir ens haurem de posar el traje d'astronauta per tal de simular el que seria una missió real a mar.
Bé, nosaltres quan pensem en l'espai, el primer que ens ve al cap és la NASA, no sabem si és per les pel·lícules, però sabem que també existeix l'ESA, l'Agència Europea de l'Espai, però la NASA és la que està a l'imaginari de tothom. Tu des de petita tenies clar que voldries treballar-hi a la NASA o t'ha arribat més tard?
O sigui, jo de petita sempre m'ha agradat l'espai i no tenia clar com volia estar vinculada a l'espai o com podria estar vinculada a l'espai, però sempre tenia clar que era una de les coses que em motivava més. I de fet vaig estudiar matemàtiques perquè m'agraden molt les mates i a la que vaig acabar la carrera vaig voler buscar alguna manera en què podia lligar les matemàtiques amb l'espai. Va ser per això que vaig acabar fent el doctorat en càlcul de trajectòries i aquestes coses. L'objectiu d'anar a la NASA, jo potser no el veia factible perquè no sabia com connectar Barcelona amb la NASA, no? I sempre que veia, pues, anava als congressos i a més veia la gent de la NASA, pensava, hosti, només que m'escoltin una mica ja és... Jo amb això ja em sento afortunada, no? I mira, al final hi he acabat anant.
I si vols seguir fent recerca aeroespacial, quines opcions hi ha, això, més enllà de la NASA, la ESA, o qui fa això ja sap que aquests són, doncs, els vostres camps base?
No, jo crec que també des de les universitats es fa molta recerca. De fet, jo estic allà gràcies a que el grup de recerca en el que vaig estar treballant aquí a la Universitat de Barcelona, als anys 80, havia col·laborat activament tant amb la NASA com amb la ESA, no? Llavors jo crec que des de les universitats es fa molta recerca i la NASA i l'ESA potser l'apliquen als problemes concrets. De fet, del que jo feia quan estava estudiant a la universitat, el que estic fent allà, no hi ha molta diferència. La diferència més gran és que allò s'aplicarà per un satèl·lit concret i quan estava jo a la universitat m'havia d'inventar el satèl·lit, no?, d'alguna manera. Però les eines, els càlculs, són els mateixos que vaig fer mentre estava fent el doctorat.
Al nostre país, ciència i tecnologia, recerca, sovint van associades a paraules com precarietat, temporalitat... Tu què diries a les noies que es plantegen estudiar matemàtiques, física, enginyeria aeroespacial i que els fan por justament aquestes paraules, precarietat, temporalitat?
Bé... És que és difícil. De fet, jo crec que vivim en un moment que no només ciència i tecnologia van associades a aquests, hi ha moltes altres feines en què també estan associades a aquest tema de precarietat, a temporalitat. Jo crec que el món en el que ens dirigim també, cada cop, el fet d'estudiar una carrera, acaba i tindràs feina, això ja cada cop es veu més difícil, no? Però que si has d'estudiar una carrera científica, ho facis perquè t'agrada, que de totes maneres, com tota la vida, se tancaran moltes portes, però també se t'obriran d'altres. Per tant, que ho facin perquè els agrada, si els agrada la ciència, la tecnologia, que ho estudien, que és un camp divertidíssim i que t'ho passes molt bé i molt enriquidor i que ja aniran sortint les oportunitats.
Divertit, eh? És una paraula que la gent no associaria d'entrada.
No, jo ho trobo divertit, clar, ja ara algú que m'escolti diu, què li trobes divertit a les matemàtiques? No sé, jo per mi crec que una bona part de la ciència, no?, també és investigar, fent el cap, resoldre problemes, i és el que m'agrada més, no?, intentar trobar la manera, tens un problema, com ho pots fer, quines eines tens i com ho puc fer per resoldre aquest problema. I això ho trobo divertit i enriquidor. Potser una altra passada m'agrada més mirar una pel·lícula, no sé.
Ha estat un plaer conversar amb tu, Ariadna Farrés, i escoltar-te, doctora en matemàtica aplicada per la Universitat de Barcelona. Fem una cosa, Ariadna, espera, eh? Algú que no entengui, t'ho pregunto, eh? Especialista en astrodinàmica... Val,
astrodinàmica,
això...
jo aquí sí, ja em paro.
Això. Aquí és l'astrodinàmica, no? És la ciència, diguem, o l'àrea de les matemàtiques que es dedica a estudiar el moviment dels astres o dels satèl·lits. La part astro ve per satèl·lits, coses de l'espai, i dinàmica vol dir moviment. Llavors, és la part de la ciència que estudia una mica aquest, el moviment de satèl·lits a l'espai.
D'acord, això ho tenim. Mecànica i mecànica celeste, també ets especialista.
Sí, ve ser una mica el mateix. L'única diferència és que potser la mecànica celeste és, ara diré ancestral i potser no és la paraula adequada, però essencialment és la part de la ciència que estudia el moviment dels planetes, i l'astrodinàmica estudia més els satèl·lits. Està molt lligat un a l'altre perquè al final és el mateix. La diferència seria que els planetes no els podem moure, ells segueixen el seu moviment natural i els satèl·lits sí que els podem moure per l'espai.
Ariadna Farrés, investigadora de l'equip de dinàmica de vol al Goddard Space Flight Center de la NASA. Això ho hem entès. Moltíssimes gràcies.
Això ho hem entès, no? Moltes gràcies a vosaltres.
Ja continuem la gran feina, Ariadna Farrés. Déu-n'hi-do, Olga, aquest trajecte que hem fet aquesta setmana.
Sí, m'ha agradat això, que és divertit. Podríem quedar en paraules. Que la ciència pot ser divertida, que...
Que pot arribar a tothom,
que no? Pot arribar a tothom, que cal treballar, com a tot
molta
arreu.
Molta constància.
Recordar que la precarietat no només va associada a la ciència, podríem parlar d'altres sectors que nosaltres tenim a prop, i també una cosa que em va agradar molt que va explicar ahir la Núria Salam, que és la visió que tenim del món, que com més siguem i més diferents siguem, nois, noies, homes, dones, més enriquidor serà.
Doncs vinga, amb aquesta gran reflexió de l'Olga Vallejo, nosaltres, ui, hem passat al punt de 11:45 del matí d'aquest dijous 10 de febrer, aquí al matí a Ràdio Estel, petita aturada, perquè ja l'he vist, està per aquí, Mireia del Pozo, que doncs estarà amb nosaltres després de la pausa publicitària a l'Espai Plusvàlua Dones, del matí a Ràdio Estel. No marxis, fins ara.
Ràdio Estel.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68. I aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat i a l'app Ràdio Estel Oficial.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6.
Al matí, a Ràdio Estel.
Seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel. Tot seguit, ui, que ràpid, la Mireia del Pozo, ja la tenim aquí asseguda. I el Plusvàlua Dones, ja sabeu que ens acompanyen els dimarts i els dijous. Aquesta estoneta estan amb nosaltres a la part magazine del matí a Ràdio Estel, on abordem, doncs, ja sabeu, un tema en relació amb la dona, el lideratge femení, a l'economia, a la salut, també. La Mireia ens parla de salut, de l'edatisme, entre d'altres temes. Mireia, com estàs? Mireia del Pozo, bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
Amb aquella energia, eh?
Amb aquesta energia i preparada ja contra la violència amb la sessió de defensa personal organitzat pel Centre d'Estudis de les Dones d'Europa. Aquesta sessió gratuïta que es farà al MAC Barcelona, al Centre d'Arts Marcials, on ens ensenyaran a modular la veu, a com hem de fer els moviments, com hem de també fer la mirada i les distàncies a marcar. Serà una hora on ja sabeu que estarà també el José María Torres, campió de taekwondo a nivell mundial, la Paula Fernández Ochoa, jo sí. Mateixa. Aleshores, doncs, animem a totes les persones a apuntar-se a info@artesmarcialesmac.com.
Torna-m'ho a dir.
info@artesmarcialesmac.com.
Val. Tot en minúscula, Mireia.
Tot en minúscula, això és el dia 3 de març, un dijous, a les 18:30 hores, al barri de Sarrià, l'Avinguda Foix. Doncs allà hi serem per fer aquesta classe, per saber-nos defensar, que és tan i tan important, per no caure en certs riscos. Hem de solventar abans d'arribar. I és per totes les persones, no només per dones.
És que em llegeixes la ment, ja, Mireia, això t'ho anava a preguntar.
És per homes,
per
dones.
Per tothom.
Persones amb diversitat funcional. No hi ha cap problema, perquè precisament es treballen, doncs, diversos punts que, com veieu, no tenen a veure amb tot el que és el moviment en si. Perquè es tracta a que no arribem a haver de moure'ns, que l'atacant estigui sobre nostra.
Per tant, dijous,
sí?
3 de març.
Correcte. A més, penseu que, com que realment aquí s'està oferint una solució, això és el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa organitza en motiu del Dia de la Dona, doncs és el primer acte que fan, perquè al llarg de tot el mes se'n faran d'altres, el que passa que no són en obert. Aquest sí que és en obert, es pot apuntar qui vulgui. I precisament com que s'està portant una solució a la societat, perquè resulta ser que el tema ha augmentat molt, els atacs, doncs des del propi Consell Nacional de les Dones de Catalunya, la seva vicepresidenta també assistirà. Per tant, ja ho veus, Mercè, que no, aquí no. En positiu.
info@artesmarcialesmac.com si vols participar aquest proper dijous 3 de març en aquesta gran activitat que ens proposa la Mireia.
I la Mercè Raga també serà.
Sí. Escolta, hi ha gent que oients que m'està dient, en sèrio que aniràs? I dic, oi tant, clar que sí, home. I serà la Mercè Raga, l'Olga Vallejo i la Marta Jarque.
De l'equip, eh? O sigui, que Déu-n'hi-do.
Estem començant també el Galdric i el David.
Jo crec que els nois haurien de ser-hi, perquè és que, clar, hem d'estar totes les persones preparades, nois.
De Galícia, sí, sí. Mireia, en tot cas, ara ens posem sèries, perquè avui tenim una feinada ingent aquí al Plusvàlua Dones. Sí. De què ens parlaràs? De fet, ja ens ho vas avançar l'altre dia.
Sí, perquè és un tema francament molt seriós. Anem a parlar de drogues i violacions.
Plusvàlua Dones, un espai sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
Sempre abans de començar, recordem que el Plusvàlua Dones és el primer i únic espai amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements, qualitat, menció, premi Sapin TV, i avui la Mireia del Pozo i tot el seu equip ens parlaran d'aquestes violacions per submissió química.
Com esteu, Plusvàlua Dones? Nosaltres, una vegada més, al vostre costat, informant-vos, perquè no ens agrada l'alarmisme social. Per combatre aquest alarmisme, el millor és tenir l'informació i les dades i també possibles solucions per combatre i no caure i no ser atemptades, no ser víctimes d'aquestes violacions. Precisament aquest Nadal sorgia la notícia creant un fort alarmisme. Veurem si cal, si no cal aquest alarmisme. Quina és la millor manera d'actuar? Ens fèieu arribar moltes preguntes, molta angoixa per part de les dones, per part també referint-vos a les vostres filles. Doncs som-hi, tot l'equip del Plusvalua Dones ens vam reunir amb les conselleres. Enmig del Nadal va ser una reunió telemàtica per poder-vos ajudar i assignàvem aquest dia on avui participen les tres conselleres del Plusvalua Dones.
Doncs vinga, donem la benvinguda avui a la nostra taula i a la Olga Ortiz. Què tal, Olga? Com estàs?
Bon dia, noies.
Podríem dir que és gairebé consellera d'honor, no, la Olga? O què? Mira. Olga, com va, això?
Bueno, Olga, o tinc l'honor de ser consellera de la Mireia.
Mireia, això ho manes tu, eh?
Jo és que les tres, aviam,
no.
Les poden fer diferències, clar. Les tres, exactament, per igual. Aquí parlem d'equitat, parlem d'igualtat.
És veritat, tens tota la raó, però... Li ha agradat a l'Olga.
És que saps què passa? Que amb l'Olga fa tants anys
que
treballa. Ja no es coneixen. Aviam, inicialment l'Olga i jo ens vam conèixer per motius laborals i de col·laboració.
I s'ha creat una...
I es va crear un vincle molt, molt fort, clar. Portem molts anys. Quasi com un matrimoni, eh?
Totalment.
Molta gent ens diu si som parella, de fet.
Totalment. Sí, ens ho diuen.
Sí? Mira, en tot cas, avui està amb nosaltres l'Olga Ortiz, perquè ella és advocada de matrimonial i penalista, també és titulada en lideratge femení i és membre de la Comissió de Dret Civil del Parlament de Catalunya i consellera d'honor, també ho seran, perquè si no ara quedarà raro, Mireia, consellera al Plusvalua Dones. Benvinguda, Olga, gràcies per estar amb nosaltres, perquè sabem que tens molta feina. De fet, l'altre dia doncs entraves, no?, ens estaves explicant, estaves a Mallorca.
Estava a Mallorca.
Estava portant el cas.
La setmana que ve a la Corunya, o sigui, això és
un no parar. L'Anna Plans, presidenta de Consumidors i Mitjans Audiovisuals de Catalunya, també consellera d'honor del Plusvalua Dones. Anna, com estàs? Benvinguda.
Hola, moltes gràcies. Molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies per ser-hi, Anna.
I una altra consellera també d'honor del Plusvalua Dones, sens dubte, amb majúscules, Mireia, eh? Maria Eugènia Pons de Gironella, la més gran experta sobre les bones relacions, advocada, mediadora, professora de l'il·lustre Col·legi d'Advocacia i sòcia fundadora també de l'Open App BCN. Què tal, Maria Eugènia? Com estàs?
Hola, com esteu totes?
Molt bé, sabíem, i tots sabíem que dimarts estaves fent la formació, que va entrar l'Airin Pons en directe,
sí.
I estaves tu també
sí,
Maria Eugènia. Realment és un plaer que atenguis en aquests moments on hi ha tants pics de feina, però, com bé vam parlar, és un tema molt important i que cal que hi sigueu.
Com deia la Mireia, un tema molt, molt important. Per això, aprofitant que tenim a la Olga aquí, Mireia, no? Si et sembla, doncs ja li volem preguntar, perquè, clar, la Mireia ens introduïa el tema, no? Les violacions que cada vegada s'estan donant més per submissió química, no? Per drogues. Olga, ens trobem davant d'una nova forma de violació o ja existia?
Doncs, sense ser alarmistes, hem de tenir en compte que és un tipus d'agressió sexual, violació, que s'està produint cada vegada de manera més activa. Les últimes dades de l'Institut de Toxicologia, l'any 2020, ens deia que un de cada quatre casos de violència sexual analitzats per aquest Institut de Toxicologia tenia dintre algun tipus de droga que havia anul·lat la voluntat de la víctima. Per tant, és una dada que ens fa reflexionar i que ens posa en alerta. En alerta perquè aquest tipus d'agressió deixa a les dones en una situació de completa vulnerabilitat, moltes vegades perd la seva consciència, no té el control sobre si mateixa i, per tant, acaba amb violacions en espais d'oci nocturn, realment.
Anem a poc a poc, Olga, anem a poc a poc. O sigui, tenim clar que es tracta, com et preguntava la Mercè, doncs que és una nova forma de violació que està increixendo, per tant, sense caure en l'alarmisme. I aleshores, de què estem parlant exactament? Què vol dir? Violacions per submissió química i com es perpetuen?
Pues realment, aquesta violació per submissió química, com indica la terminologia, ens està dient que una persona és drogada amb algun producte que la deixa sense poder controlar la seva voluntat i, per tant, no pot parar a l'impacte de l'agressió, però és que tampoc després se'n recorda d'aquesta agressió.
No se'n recorda.
I, a més, moltes vegades ens trobem en casos que no hi ha restes del producte que t'han posat a la copa. a la copa.
És perquè, clar, això com es perpetua? Si t'ho posen, a on? En una copa, on es produeix?
Us en recordeu quan les nostres mares deien no begueu del got de ningú?
Sí,
no,
tant, bueno, suposat.
Això, que semblava una paraula, sí, que ens ho deien en prevenció, com no arribeu tard, vigileu la nit... Sí. Bueno, aquelles alarmes que ens posen a les dones, però que hem de sortir d'aquest estat alarmista. Bé, hem de sortir d'aquest estat alarmista, però hi ha individus, per dir d'alguna manera la paraula d'aquests depredadors sexuals, perquè per mi són depredadors sexuals, que s'aprofiten de la nit, de les dones, i del que estan bevent per posar productes que després estan a qualsevol farmàcia, a qualsevol lloc, que després les deixa sense... Sí, sí, a qualsevol lloc està.
És a dir, ho poden comprar a qualsevol farmàcia.
Sí, sí, no són productes que no es trobin a... que es tinguin cara al mercat negre.
Yeah.
És que hi ha productes que et deixen cau.
Però,
clar, i després desapareixen.
Mireia, a mi també el que m'ha cridat molt l'atenció que ens està explicant a l'Olga és del fet que després no es pugui demostrar. O sigui, que no quedi constància...
Perquè espera el rastre.
Clar,
per això l'Institut de Toxicologia està fent cada vegada més tests per saber què està passant. Inclús estan venent en algunes farmàcies uns palets que et diuen si t'han posat alguna cosa a la beguda. I s'estan venent també tapes per aquestes begudes. Ah. És que anem a l'Ini.
Clar, és que ho anava a dir, potser els locals, perquè per el que ens està dient l'Olga, sembla ser que això es perpetua en locals nocturns.
Hi ha una campanya que és Denuncia tu bar.
De posar tapes.
Denuncia tu bar, no per al bar, pobre. És per a dir quins punts conflictius hi ha i on estan aquests depredadors.
Olga, per què les víctimes, tu que estàs acostumada a tractar, per què les víctimes no ho expliquen, no? O denuncien? Perquè moltes vegades, no? No tenim com aquest debat i aquesta pregunta.
Home, és que no s'atreveixen a explicar perquè, primera, no recorden què ha passat, no saben on respaldar-se, i, a més, tampoc qui les ha atacat i com s'ha produït el fet. Per tant, saps que t'han agredit sexualment, però no recordes res.
Com ho saps?
Pues perquè ho diuen així. Perquè ho diuen així les víctimes, que no se'n recorden.
Déu-n'hi-do. Clar, és que aleshores és molt difícil de denunciar, però s'ha de denunciar.
S'ha de denunciar perquè llavors estan les càmeres dels bars, estan les càmeres del carrer, estan molts fets que al final la policia o els equips d'investigació analitzen allò que has denunciat. És a dir, què els hem de dir a aquestes víctimes? Denuncieu, perquè a vegades sí que hi ha rastre. L'Institut de Toxicologia ens deia que van poder demostrar 2.054 agressions sexuals en l'any 2020. Per tant, 2.054 agressions en l'any 2020. I un terç es va practicar aquest anàlisi per veure quina submissió química s'havia empleat o si hi havia algun rastre. És a dir, denuncieu. Perquè hi ha altres fets que al redador nostre que us ho poden provar.
Parles d'aquesta submissió química. Dins de la submissió química existeixen diferents tipologies, Olga?
Mira, hi ha dos tipus. La de l'oportunista, que ve una dona que es troba en un estat ebri, amb una desinhibició, que no controla la seva voluntat perquè, drogues, alcohol, el que sigui, i aprofita aquell moment on ella no controla la seva voluntat del tot per agredir. Aquest és l'oportunista, directament. I llavors està el proactiu, el que fa l'acte de drogar aquella dona per abusar d'ella sexualment i agredir-la.
Olga, Catalunya o Espanya, què s'està fent al respecte, no? Ja estem parlant, no, Mireia? Sí. Ens plantegem a nivell de govern, no? O des de l'associacionisme
o
els col·lectius mateixos. A veure, hi ha alguna revolució? Què s'està fent al respecte?
Va haver una campanya que va començar, ara no me'n recordo quin país d'Europa, però que sí que va tenir molt resort a les xarxes socials, que és aquí es va traduir en Denuncia tu bar, perquè és una campanya on totes aquelles dones que han estat agredides sexualment o tenen un record d'haver una agressió en un determinat local d'oci, ho puguin denunciar de manera que puguin establir quins punts es mouen aquests depredadors.
Clar. Això és una campanya europea, però no sabem què està fent el govern a nivell de Catalunya, d'Espanya. Ens estàs dient que no?
No hi ha notícies.
Val. Olga, què hem de fer per evitar que ens subministrin aquestes substàncies? Solucions, com sempre, necessitem.
Clar, és que sempre passa perquè nosaltres, les dones, hem de ser cauteloses. Sempre parlem de que tenim llibertat per fer, anar on volem, però hem de tenir el control d'aquell got, no veure els xupitos que serveixen en un bar a vegades gratuïtament perquè potser hi ha darrere alguna cosa, i vigilar. És que hem d'estar vigilant.
Que ens venen al cap doncs, més preguntes, a veure si ens dona temps, però si et sembla, Mireia, incorporem a la nostra taula l'Anna Plans, que ja ens està escoltant. La saludem de nom. Anna, què tal? Bon dia de nou.
Hola, molt bon dia.
I la Maria Eugènia Pons de Gironella, que també la tenim connectada. Maria Eugènia.
Hola, què tal?
I mira, Maria Eugènia, aprofitem. S'ha disparat l'alarma social, de fet ens ho deia la Mireia, respecte a aquest tema. Quina visió tens tu sobre això?
Bueno, primer de tot, si em permeteu dir una cosa, a mi m'indigna molt que es digui submissió química, perquè estem parlant de falta absoluta de voluntat, i per tant no és una submissió. A la submissió sempre hi ha una petita part de voluntat, per el que sigui, per por, etc. Però és que aquí estem parlant de l'anul·lació completa, és una vexació total fora de tota voluntat. Per tant, hem de parlar de violació química o de violació, anul·lació química, però mai una submissió, perquè no hi és. Crec que és una paraula massa suau per el que estem parlant.
Totalment.
I en quant al tema, dius que realment el que deia l'Olga és que estem parlant d'un violador ocasional i estem parlant d'un col·lectiu vulnerable molt jove, molt innocent, molt de noies pues, de 15 a 20 i pocs anys que estan anant pues, a les seves primeres festes, a les seves... I és molt fàcil enganyar, molt fàcil intervindre. I el que és més greu és que estem parlant de violacions circumstancials, violadors circumstancials, que poden... que són, sense moltes vegades, sense una patologia important, sinó simplement que el que deia l'Olga, que troben a l'ocasió i ho fan i ja està. I després tenim un altre problema molt greu, que és un problema de prova a l'hora de condemnar o de caçar aquesta gent. Hem de pensar que, i jo diria que a més d'aquestes aquesta necessitat que es té de tapar el vas o d'aquestes coses, hem de pensar que moltes vegades se sap que aquesta persona ha estat violada perquè ha anat a denunciar i a més li han fet una prova, perquè si no la persona en si potser no sap que ha sigut violada, no? Se li ha de fer una prova física. Dir que sobretot si alguna vegada passa això, hi ha una prova, ja que no sabem testimonis, que és la prova bàsica en el procediment penal per poder condemnar, es diu que, per favor, que la gent no es canvi la roba, que la persona que sospiti que ha sigut violada no canvi la roba, res del que portava, perquè pugui ser analitzat i a partir d'aquí poder treure algun rastre d'ADN, que moltes vegades és el que senyala a qui ha fet aquesta violació. Sí que és important i sí que i tenim que enfrontar-ho amb molta duresa, inclús des del propi vocabulari. No és una submissió.
Totalment, totalment. Molt important aquesta dada, aquest canvi de vocabulari, que sempre des del Plusvalua Dones treballem i afavorim, i aquest tema tan important de no us canvieu de roba per poder provar. Anna Plans, els mitjans de comunicació, siguin els tradicionals o els moderns, estem afavorint l'alarmisme o estem combatent-lo?
Mireu, jo penso que els mitjans en general, sobretot els digitals, els que cerquen és el clic. Veig molt alarmisme, però després d'altra cosa mariposa. Uh-huh. Jo penso que donat l'impacte que tenen s'hauria d'anar més enllà de la notícia al moment i preguntar-se què hi ha al darrere de les violacions, com es pot prevenir, perquè segurament ens trobarem amb factors multicausals que s'han d'atendre, han d'anar més enllà del no és no, el moll de l'os. I una de les principals causes, ja sé el que penso, que és la normalització de la violència, és la pornografia. I amb els infants, que són els que més em preocupen, està fent molt mal. És més, jo m'atreveria a afirmar que he vist alguns programes on realment, i que són estatals, de la televisió pública, on hi ha un blanqueig de la pornografia. Per què ho dic? Perquè entre els tertulians tenim educadors sexuals que solen ser persones de la indústria o negocis que es lucren de la pornografia. Uh-huh. Sempre l'actriu porno feliç amb allò que fa, qui criticarà la mà que li dona menjar. Opinadors i persones, no?, que d'alguna manera o altra tenen benefici. Però a l'altre cantó no veig ni experts, ni metges, persones amb dades, inclús, no?, doncs, en algun programa que han posat com a la contra de la pornografia, doncs aquest estereotip que es pos, no?, preferentment catòlic i conservador, no? Llavors, clar, en què es queden els joves, no? Amb la guai lliberada que es ven com feminista empoderada o amb la persona antiquada i que es posa, no? Jo penso que
en aquests programes doncs haurien de sortir actius que hagin patit els abusos de la indústria, experts, ONGs, com Dale una Vuelta, que tenen xifres, dades i evidències.
Bueno, totalment, totalment. Cal recórrer doncs, a persones expertes en tots els àmbits.
I mira, expertes en tots els àmbits, Mireia, va molt bé que ho diguis, no? Perquè aprofitant que avui doncs, tenim diverses conselleres expertes en molts àmbits, a Catalunya, noies, ens trobem que ara l'oci nocturn, de fet, em sembla que comença ja de, no? Demà mateix, aquesta sí. mitjanit, no? Clar, quin punt de vista teniu sobre això? Hi haurà un increment d'aquestes violacions?
A mi el que em preocupa més de l'obertura del d'oci nocturn, que crec que tenia que estar obert i que pels empresaris ha sigut un xoc important, dit això, els empresaris també han de prendre mesures perquè els seus llocs o els seus locals siguin segurs. Segurs per homes i per dones. Segurs d'una manera que si han d'haver-hi càmeres, que hi hagin càmeres. I segurs també perquè si han de repartir taps o han de controlar el que estan fent els joves, doncs que ho facin. I a més sortim d'un període que molts joves han estat tancats. O sigui, cada vegada que s'obre a l'oci nocturn és un estampida. És que és estampida. Llavors, desinhibició, alcohol, drogues... En control, bé, però si és sense control, sobretot les dones, és el que he dit, hi ha l'agressor sexual que aprofita aquest sentit que perd la dona en el seu moment.
Sí, sí, com va passar en el seu moment quan vam sortir d'aquella tancada, aquell confinament absolut que ens vam trobar davant d'una revolució sexual. Anna Plans.
Sí, mira, absolutament d'acord amb el que està explicant la Olga. Mira, jo penso que moltes persones el que faran és intentar traslladar allò que veuen a diari en el món online. Una de les estratègies que, per exemple, utilitza la pornografia mainstream a la reproducció de la violència sexual és presentar com a sexualment excitant mantenir relacions sexuals amb una dona que està dormida, borratxa, inconscient. Per tant, hi ha...
Sí, sí, estan presentant això,
Sí. Sí, sí. És a dir, encara que sembli que les dones no volen mantenir relacions sexuals amb tu, en el fons ho estan desitjant.
És curiós que amb tot el que hem avançat s'estigui venent això. Maria Eugènia Pons.
Mira, hi ha una cosa que jo crec que les discoteques, aquests centres d'oci, poden fer, és posicionar-se en contra d'aquestes actituds que poden haver dintre les seves sales. I amb això, garantir la seguretat. Pensem que som una societat que ens estan garantint, intentant garantir la seguretat a tot arreu. La seguretat és prioritària. I això afavoriria molt aquest posicionament i no aquest mirar cap a una altra banda, com si amb una intenció de dir, bueno, si jo poso traves en el meu lloc, no. Jo invito a tots els que tenen aquests locals de ser pioners en posar mesures obertament de seguretat per evitar l'entrada d'aquests tipus o d'aquestes actituds dintre dels seus locals.
Penseu que aquella persona, tota la taula, penseu que aquella persona que viola una vegada tornarà a violar? Heu de contestar amb un sí o amb un no? I aleshores entreu, perquè ho heu de fer amb un titular, com va això? El camí és acabar amb ells, amb aquests violadors, engarjolant-los, o el camí és protegir-nos a nosaltres? Olga Ortiz, Anna Plans, Maria Eugènia Pons de Gironella, titular.
Sí, 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 ho tornaran a fer. Sí? Són malalts.
Sí?
Sí.
Va.
Anna Plans.
Sí, ho tornaran a fer. Jo crec que cal abolir la prostitució, la pornografia, que és prostitució filmada, i una bona educació afectiva sexual.
Uh-huh. Maria Eugènia.
D'acord amb que s'ha d'abolir la pornografia, la prostitució, etc, però hem de pensar que són persones normals, entre cometes, persones que porten una vida
completament normal,
comuna a molta gent, uh-huh, i que aquestes persones estan entre nosaltres. Som tots una mica responsables del que està passant i hem de prendre mesures tots nosaltres.
Doncs vinga, que queden ja pocs minuts, que li he fet així al José, Mireia, sí. No sé si ho has vist, i pensava que el José també volia opinar.
Sí, jo
no
el veia, si... jo el veia molt, sí, molt, molt posat,
així,
avui.
Diu, no, vosaltres, a veure, Mireia, com sempre, principals conclusions que podem extreure de l'espai d'avui?
Doncs l'agressió sexual que es produeix cada vegada de forma més activa és precisament la que inicialment titulàvem com a violació per submissió, però està clar, després del programa, que hem de parlar de violació química. Es tracta d'una persona drogada amb un producte que no deixa cap rastre. Estem parlant d'autèntics depredadors sexuals. Les víctimes no recorden què ha passat, qui els hi ha fet, però sobretot, igualment, denuncieu. Hi ha dos tipus de submissió química, la que el fa el depredador sexual oportunista i el que el fa el depredador sexual proactiu. Alerta, eh? Perquè semblen persones completament normal. Estan i viuen entre nosaltres. A Europa va haver una campanya que deia denúncia al teu bar. Hem de vigilar, no ens agrada estar a ple segle XXI vigilant, però realment tota la societat ens hi hem de posar. Les víctimes són persones d'entre 15 i 20 i pocs anys. Estem parlant de violadors circumstancials. Tenim un problema molt greu, que és el de prova. Per això, sobretot, no us canvieu de roba si penseu que heu estat víctimes. Els mitjans digitals, malauradament, ens estan anant en contra perquè van a buscar el clic, l'alarmisme, quan en realitat el que cal és anar al moll de l'os. Des del Plusvàlua Dones animem a prendre mesures absolutament totes les persones de la societat.
Doncs mira, Mireia, ara quan estaves fent aquestes principals conclusions, ràpidament em venia al cap la noia, de 17 anys a Múrcia.
Sí, senyora.
Assassinada.
19 anys, A l'assassí, 19 anys.
Mireia del Pozo, Olga Ortiz, Ana Plans, Maria Eugènia Pons de Gironella. Gràcies.
Gràcies. Gràcies a vosaltres.
Els dimarts i dijous, a 12:45, al matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.